Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Carme Selma, llevadora de l'àrea bàsica de salut de Mora.
Bé, com heu sentit a la música que enceta cada vegada el nostre Fem Salut que fem mensualment aquí a Ràdio Falset, tornem al nostre espai que us porta a casa vostra, pues, una mica temes de salut diversos que anem tractant, pues, de temes que considerem que són suficientment importants com perquè tingueu, en sapigueu sobre, una mica més sobre el tema. És aquest el nostre objectiu. I avui, aquí, com heu sentit a la nostra ràdio, hem portat amb una professional de la salut que no hem portat excessivament masses vegades aquí al nostre programa i que creiem que és prou important sentir també la seva veu perquè tenen una tasca molt important a fer. Es tracta de la Carme Selma. Com heu sentit, ella és llevadora, ha estat treballant molt de temps amb un servidor al cap de Flix i actualment està al cap de Mora. I amb ella volem abordar un parell de temàtiques. Per començar, ja sabem que la llevadora tothom l'associa només amb l'embaràs i amb el part, i volem parlar amb ella una mica, que ens expliqui quines tasques fa, perquè no només fan això, i per tant volem primer aclarir aquest tema amb ella, i a posteriori també, donat que el passat 19 d'octubre va ser el Dia Mundial del Càncer de Mama, doncs hem considerat oportú, doncs, tractar una mica més a fons aquest tema. Bon dia, Carme.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, com hem dit en principi, ens agradaria que ens expliquessis una mica quina tasca fa la llevadora, perquè, el que diem moltes vegades, la llevadora s'associa només al fet de portar els nadons al món, no? I és molt més que això, no?
Sí. De fet, la llevadora acompanya la dona en molts moments de la seva vida. Actualment diem que al llarg de la seva vida, perquè ens venen a veure o fem accions de salut en joves, amb dones joves, però inclús ja també amb noies i nois a l'escola, juntament amb la infermera del programa Salut i Escola, i ja tenim a la dona al llarg de tota la vida, fent intervencions també en parella, doncs per quan parlem de sexualitat, de mètodes d'anticoncepció, i al llarg de la dona, doncs, per exemple, amb activitats preventives, quan la dona té la menopausa, de cara a parlar de cures, de la seva salut, o sigui que acompanyem al llarg de la vida. La nostra feina és en mitjà hospitalari, a atenció primària i també a la comunitat, com hem comentat, a les escoles, amb xerrades amb associacions de dones, amb tallers de joves.
I moltes vegades, doncs, també hem de dir que una usuària, doncs, a vegades diu: voldria fer una visita amb el ginecòleg per fer-me una revisió, per exemple, per dir un motiu molt habitual. Doncs hem de ser sabedors que la llevadora és un professional de la salut que d'entrada pot fer aquesta revisió, i si considera que hi ha alguna cosa que no està prou bé o que no ho veu prou clar, doncs aleshores és quan ella mateixa també pot adreçar, no?, al ginecòleg o ginecòloga de zona, no?
Això mateix. Nosaltres, quan una dona s'adreça habitualment al CAP, o ara a vegades també ens trobem que s'adreça a l'hospital per demanar una visita per a revisió ginecològica, l'adrecen a la llevadora. La dona s'estranya molts cops. I realment, doncs, bueno, nosaltres el que fem és, si hi ha un protocol per fer citologies, veiem a la dona, fem la citologia si cal, i que si ha iniciat relacions sexuals i fa més de 3 anys que se l'ha fet o té 25 anys, doncs li fem a partir d'aquesta edat. A partir dels 25 anys comencem a fer citologies. I a partir d'aquí, cada 3 anys, primer fem dues seguides entre si un any i després cada 3. A vegades les dones diuen: em cal més seguit. Si totes les citologies estan bé, el protocol ara per ara diu que cada 3 anys, si no hi ha cap alteració. Doncs bé, nosaltres fem aquesta citologia, parlem amb la dona, veiem factors de risc, parlem, fem educació sanitària, i si quan parlem amb ella veiem que hi ha qualsevol cosa que no està massa bé i creiem necessari fer una visita amb el ginecòleg, fem la derivació.
I junt amb tot això que hem dit, la tasca que des de en principi, quan la noia comença a tenir relacions sexuals, pràcticament fins a la menopausa, seria una mica totes les franges d'edat que vosaltres aneu veient a la dona, i entremig també, evidentment, com hem dit, que és el que se sent de forma més habitual, és que acompanyeu a la dona durant l'embaràs, feu educació materno-paternal, perquè també venen els
sí,
pares,
fet,
no només els, no només
de
les
fet,
mares.
De fet, jo fa ja un temps que no li dic educació maternal, li dic preparació al naixement. Uh-huh. Perquè quan parles de preparació al naixement ja inclou la parella. Uh-huh. I llavors jo trobo més adequat.
I evidentment llavors també feu el seguiment doncs, quan la dona ha tingut el nadó i que, doncs, quan ha de fer la seva tasca postpart, diguéssim, una mica també feu aquesta
funció. Exacte, aquesta hi ha llocs que a més hi ha grup de postpart, fem suport a l'alletament, qualsevol dona que té qualsevol dubte respecte a lactància doncs, pot consultar amb nosaltres, ha de començar a treballar, té dubtes i molts cops pors. La veritat és que molts cops amb una xerrada traiem pors. Uh-huh. Perquè la veritat és que a vegades quan se'ns fa tot molt muntanya i quan parlem no està en muntanya, uh-huh. Podem començar a treballar, podem seguir donant el pit i bueno, doncs parlem de moltes coses.
Uh-huh. Bé, si et sembla una mica, ja que hem posat en situació una mica la tasca que feu vosaltres al vostre dia a dia i crec que és important que també els altres sanitaris com nosaltres sapiguem que podem adreçar pues, a totes les usuàries pues a la vostra consulta pues per tal d'aclarir alguns dubtes que en altres potser no podem aclarir de forma tan habitual, en canvi pues tu els toques molt més de forma quasi diària, com aquell que diu. Doncs, si et sembla, passem a parlar una mica del tema que hem comentat, i és que el 19 d'octubre cada any es celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama. I des d'aquí, des del programa Fem Salut, pues, hem cregut interessant pues que ja que teníem l'oportunitat de portar-te aquí a la nostra ràdio, pues de tractar una mica més a fons aquest tema, no? Per començar, el càncer de mama pues, és un càncer, podríem dir, força habitual, no?, en les dones.
Sí, de fet és el càncer més freqüent a la dona i el tercer a la població en general. De fet, es diagnostiquen al voltant de...
Sí, crec que estava mirant dades just un moment abans de començar el programa i ja he llegit que al voltant de 4.600 casos nous hi ha cada any de càncer de mama. Sí. I hem de dir que no només afecten a les dones, no?
No, de fet, hem dit que és el més freqüent en la dona, però cada d'aquests nou diagnòstics en dones, un 1% pertanyen a homes. Mhm. O sigui, no és exclusivament femení, tot i que el major gruix, o sigui, el fet de ser dona ja és un factor de risc per a patir el càncer de mama perquè és més freqüent en dones que en homes. Però no hem d'oblidar-nos que els homes també el pateixen. Per exemple, a vegades ens fa molta por quan parlem de càncer de mama perquè hem tingut algun familiar que ha tingut un càncer de mama. De fet, els càncers de mama en dona solament un 10% són hereditaris, mentre que amb els homes aquest percentatge d'homes que pateixen un càncer de mama, un 15 o un 20% d'ells sí que tenen antecedents familiars.
És a dir, en el cas de l'home, si hi ha hagut algun cas a la família, doncs evidentment té més números que en el futur o en les properes generacions doncs hi hagi alguna persona d'aquest grup familiar que pugui patir-ho.
Exacte, el que passa és que quan parlem de factor hereditari, no és que una àvia hagi tingut un càncer de mama quan tenia 78 anys. I a vegades això assusta molt a la població en general. Hi ha uns factors de risc relacionats o uns factors hereditaris que es tenen més en compte. Són aquells familiars de primer grau que han tingut un càncer de mama bilateral, o sigui, a les dues mames, o que han tingut càncer de mama i ovari, i sobretot en persones joves, d'abans de la menopausa.
L'edat, en aquest cas, diguéssim que marca que en un futur pues, si aquest component hereditari sigui una mica més, estigui una mica més reforçat.
Tinc una mica més de pes, però tot i així hem dit que solament el 5-10% de tots els casos són hereditaris. Uh-huh. Això és una mica també important de cara a treure pors.
Uh-huh. Un cop una mica hem parlat una mica de la incidència i que ens trobem una mica del càncer de mama aquí a Catalunya i una mica en general, si et sembla parlem una mica de com podem fer la prevenció una mica de càncer. A nivell de càncer pues, sempre hi ha tot un seguit d'eines preventives, no?, que tenim a l'abast pues, per mirar de que no sigui no tinguem aquest factor de risc tan elevat, no? I per començar potser tenim l'alimentació, no? L'alimentació és un factor que potser ens pot ajudar com en molts càncers, recordem-ho, com la majoria dels càncers, a que també tinguem menys números o tinguem menys números de patir aquesta afectació.
A més, l'alimentació està implicada pel fet de si sol de l'alimentació i també perquè està relacionada amb un altre factor de risc per al càncer de mama, com seria el sobrepès, l'obesitat, sobretot quan hi ha més greix a nivell abdominal. Uh-huh. Respecte a l'alimentació que deies, doncs és important tenir en compte el nostre consum de fruites i verdures, evitar els aliments processats, augmentar les proteïnes d'origen vegetal. Realment, actualment, molts cops la ingesta d'aliments proteics recau molt en les carns i hauríem de fer una mica com feien els nostres avis, no? Que es menjava més llegums tres cops a la setmana. Allò que vèiem de menjar llegums amb arròs que tota la vida s'havia fet, doncs això és molt important perquè a nivell proteic es complementa, tenim proteïnes llavors del valor biològic i un àpat que té unes llegums amb arròs acompanyat d'una bona amanida, ja tenim aquest plat, aquests dos primer i segon plat ben complerts. Uh-huh. O sigui que és una mica un canvi d'hàbits, però de cara a menjar bé, uh-huh. a evitar, no vol dir que un dia de festa no mengessin patates fregides, però jo de per norma cada dia menjar patates fregides, no. Uh-huh. Aquestes patates fregides sobretot de compra, aquestes de bossa, no? Uh-huh. Són petites cosetes que podem canviar.
Uh-huh. L'exercici físic també té la seva rellevància, no?
Sí, s'ha vist. Hi ha vegades que es parla de 2 hores i mitja a la setmana i a vegades es parla de 4 hores, o sigui que veiem que no és tant. Però s'ha vist que fer aquest número d'hores d'activitat ja té un factor protector per canvis a nivell de metabolisme, d'hormones del nostre cos, això ja té un factor protector. Uh-huh. O sigui que sí que és molt important l'exercici físic, a més ens ajuda també alimentació i exercici físic per a combatre aquest excés de pes que dèiem.
Uh-huh. De fet, també, com diem, doncs això també formaria part de la prevenció de molts altres tipus de càncer, però evidentment en el càncer de mama doncs, s'ha vist en estudis que encara que aquests factors són protectors per tal de que no es pugui desenvolupar aquest tipus de càncer.
Sí,
no?
Igual que doncs, evitar el consum d'alcohol. Uh-huh. En molts càncers fumar és un factor de risc i hi ha evidència científica, per exemple, amb el càncer de mama. El tabac bo no serà per a res, evidentment, però com a dir, factor de risc exclusivament no ho és. Bo no ho és. Però igual que l'alcohol, hi ha evidència científica de que l'alcohol afecta. I si una dona ha patit un càncer de mama, és molt important que eviti el consum d'alcohol.
Uh-huh. També, segurament, hi ha altres factors que són protectors, no? La maternitat mateix, l'alletament, no? Són factors que en el desenvolupament de la dona afavoririen, diguéssim, que no hi hagi tant risc, no? En aquest sentit.
Per exemple, doncs el fet de ser mare ens protegeix perquè durant un temps doncs, tenim menys influència hormonal, però sobretot ser mare abans dels 35 anys, fer un alletament perllongat per sobre de l'any, de l'any. O sigui, això són factors protectors. I sobre la maternitat a vegades és algo que no podem escollir, ni el fet de decidir ser mares ni l'edat en què ho som. Però la lactància, doncs, a més, el fet d'alletar a nosaltres té aquest efecte protector, però sobre el bebè també afectarà al llarg de tota la seva vida. A vegades ens pensem que solament afecta el bebè a la infantesa, no. Però el fet de donar llet materna...
Ja estem donant eines immunològiques, eines de defensa...
Però de cara a quan sigui una persona adulta. Uh-huh. O sigui, que va molt més enllà.
Uh-huh. I, evidentment, pues, aquests factors que hem estat anomenant pues, són molt rellevants. I també hi ha el fet de que la dona, malgrat tot, pues, pot tenir aquest factor que hem dit, d'aquest component hereditari, no? I se fan algun tipus d'estudi, algun tipus de proves a la gent que ja ha tingut alguns antecedents pues, per tal de fer-li un seguiment més acurat?
Mireu, de fet hi ha unitats on es fa consell genètic, que és preguntar a la dona pels seus antecedents, a vegades es fa una analítica de sang, en busca de determinats gens, que això fa que... No vol dir que la dona que tingui determinats gens patirà un càncer de mama, sinó que augmenta la probabilitat i això ens fa a que es puguin prendre més mesures de prevenció. Però realment A vegades pensem que hi ha molts més casos i pel que hem dit eren els casos en què hem comentat persones joves de la família, sobretot de primer grau, vale? També evidentment si hi ha moltes persones que són més properes o no tan properes i hi ha molts casos a la família, doncs potser també es valoraria que fer aquest seguiment. Uh-huh. I bueno, realment és un càncer que es té molta cura d'ell. Uh-huh. I realment hi ha molts professionals implicats.
Uh-huh. També els fàrmacs que es prenen durant, per exemple, els anticonceptius o algun altre tipus de fàrmac, poden tindre alguna incidència?
A veure, mireu, jo crec que no m'assustaria, vale? Si no hi ha factors de risc d'entrada i una persona decideix prendre anticoncepció hormonal i no hi ha cap familiar amb un factor de primer grau, o sigui, doncs jo d'entrada no li donaria més voltes i me'ls prendria sense por si és el mètode que jo he escollit i que no necessito un preservatiu per prevenir, perquè no tinc cap risc de malalties de transmissió sexual. Si no tenim aquesta situació, no hi ha cap factor de risc per prendre pastilles, no hi ha, quan fan consell genètic, potser hi ha, quan algú té molts casos a la família, li diuen, doncs mira, en el teu cas estaria desaconsellat prendre anticonceptius hormonals, però si no es dona aquesta situació, jo tampoc faria que les dones tinguessin por quan aquest mètode potser els funciona bé.
Per tant, són casos molt concrets i molt
puntuals. Són casos molt concrets.
I que ja és justament doncs, els professionals que tenen aquella persona que l'indicaran personalment i particularment doncs, que pugui tenir doncs, una mica de cura en aquest sentit. No?
Sí, jo crec que sí, que és el que tu dius. Ara et volia comentar una altra cosa. Quan tu m'has parlat abans de prevenció, hi ha una cosa que no t'he comentat. I és que, per exemple, nosaltres quan ens ve una dona, independentment del motiu de la visita, jo sempre dic que una visita amb la llevadora mai és una visita perduda per fer educació sanitària. I una de les coses respecte a prevenció que tu m'havies dit i que nosaltres fem amb totes les dones és parlar-los de l'autoexploració mamària.
Sí, ara volia incidir en això. Una mica l'autoexploració mamària seria una eina que tenen totes les dones que hauria de ser un hàbit, no? I que pues bueno, s'hauria de posar en marxa ben aviat, no?
Sí, mira, a partir del moment que la dona comença ja a tenir mames, que ha començat el seu desenvolupament, simplement per adquirir l'hàbit. Jo crec que ja valdria la pena pues, començar a tocar-les i a mirar-les. Mireu, i mira, hi ha eslògans que s'han fet per campanyes de prevenció de càncer de mama, que era mira-te-les i toca-te-les. I realment això és el que nosaltres aconsellem a les dones. Quan expliquem autoexploració mamària hi ha una diferència entre dones que tenen la regla i dones que no la tenen. Quan una dona no ha tingut, quan una dona té regles, no aconsellem fer-ho en qualsevol dia del segle. El segle és el període que va des que ens ve la regla fins que ens torna a venir la regla. Doncs la mama respon als canvis hormonals que hi ha en el nostre cos. I llavors, si ens la mirem en un dia qualsevol, ens podem trobar bunyets que ens poden assustar. Llavors ve la regla, passen 5 dies de que ens hagi vingut la regla i tot això desapareix. Això vol dir que els dies ideals per mirar-nos els pits seria ens ve la regla, comptem 5-7 dies i aquests 3 dies serien els dies ideals. Ens mirem, va bé mirar-nos davant del mirall perquè així acabarem tenint una imatge mental dels nostres pits i ens toquem. Ens toquem primer amb el braç aixecat i després amb el braç baixat i toquem les nostres aixelles. Uh-huh. Busquem qualsevol bony, canvien la textura de la pell. Quan ens mirem, busquem qualsevol tros de pell canviï de canviat de color. Quan ens mirem, veiem que un tros d'una zona del pit està enfonsada, que ha canviat l'orientació de les nostres mames. Mai tenim els dos pits igual, però com que ens haurem acostumat a mirar-nos, ho veurem si hi ha una diferència respecte al que sempre hem vist. Mirarem que no hi hagi cap canvi en aquest muró, amb l'orientació del muró, que no se'n vagi cap a dins. Hi ha dones que sempre han tingut els murons cap a dins. Això ja no seria motiu d'alerta. Ha de ser un canvi en aquest muró. Si, per exemple, veiem que surt cap mena de líquid, no ens hem d'assustar si passa això, però sí que ho comentarem i es mirarà què s'ha de fer. Si ven el seu metge de família, els demanarà la prova que cregui o els derivarà a un altre professional. Si ens ve la llevadora, habitualment el que fem és derivar al ginecòleg. La dona que no té la regla, doncs que triï començaments de mes, finals o mitjans. Però el que és important és fer-ho. Uh-huh. I l'altre
I, està, i un, justament l'altre dia te preguntava una mica les dones que estan en aquell període en què es premenopausa, diguéssim que la regla no ve de forma tan regular, diguéssim, en aquest cas han d'escollir un moment, no?, per fer-la.
Sí, a veure, si ve la regla cada 2 mesos, cada 3, doncs ja aprofitaria per mirar-me-la, doncs, quan fa 5-7 dies de la regla, que jo porto 5 mesos sense ella, me la miro, li dono una ullada, i si ve que algú que no em quadra gaire, doncs si tinc altres símptomes que crec que em vindrà la regla, m'espero que em vingui la regla i si no ho comento.
Uh-huh. I també hi ha, tenim altres elements que ens poden ajudar una mica a nivell preventiu, com són el cribatge, és a dir, un seguit de mamografies que es fan a partir d'una certa edat, no?
Sí, està establert el cribatge poblacional de càncer de mama. Això vol dir que tota dona a partir dels 50 anys els arriba una carta cada 2 anys per fer-se una mamografia. Les mamografies cada 2 anys, ara per ara, es fan fins als 69 anys si no hi ha cap factor de risc afegit. Mhm. A vegades, com que és cada 2 anys, a una dona no l'avisaran quan fa els 50, sinó que l'avisaran quan fa els 51. Uh-huh. És en aquest moment, si nosaltres veiem que no ens avisen, que seria qüestió de trucar al telèfon que fa prevenció, que fa el cribatge de càncer de mama.
Per tant, seria a partir d'una certa edat, igual que el cribatge de càncer de colon, que hem parlat alguna vegada aquí en el nostre programa, pues, arriba una carta, us arriba una carta a casa, i a partir d'aquí pues, se us adreça a l'hospital de referència, en aquest cas a l'Hospital Comarcal de Mora.
Sí, sí.
I allí, sí, sí. I allí pues, bueno, us fan us fan la mamografia pertinent i llavors als 2 anys, si no hi ha hagut res, cap novetat, als 2 anys us fan un altre tipus, us tornen a fer el mateix seguiment.
Sí, sí.
I si entremig ells veuen que al moment de fer la mamografia observen que hi ha alguna mena de tumoració que sigui sospitosa, doncs, bueno, ells mateixos fan el seguiment pertinent.
Exacte, la biòpsia
pertinent, la derivació pertinent i tot el que sigui necessari, pues, per valorar si aquella alteració que s'ha observat pues, té alguna mena de rellevància, no?
Sí, exacte, i a més està tot molt coordinat. Com t'he dit que et diria el telèfon, i realment ara no me'n recordo ara mateix, és buscar a l'ordinador cribatge poblacional càncer de mama a Tarragona, Terres de l'Ebre, i si no el proper dia que tu facis programa, si no t'importa, el dius. A veure, funciona molt bé, totes les dones rebran la carta, però si ens trobem que tenim 51 anys, que anem cap als 52 i no ens han trucat, potser és que ens trucaran en breu. Si creiem que la nostra població, si tenim alguna amiga que la població encara no l'han avisat aquell any i li toca, pues sabem que ens avisaran en breu. Si en breu no ens avisen, seria qüestió de trucar nosaltres al telèfon. Uh-huh. Jo a vegades, quan no me'n recordo, poso al Google. Cribatge, telèfon, cribatge poblacional, càncer de mama, Tarragona, Terres de l'Ebre. I allà surt. Uh-huh.
Pues bueno, és qüestió de simplement tindre en compte aquesta edat entre 50 i 69 anys i evidentment el consell és que si es rep la carta,
a més t'ho fiquen molt bé. Si tu no pots anar, et diuen a la mateixa carta, tens el telèfon i tu pots trucar i canviar l'hora. Uh-huh. A vegades et costa contactar amb ells perquè comunica molt. La veritat és que estan força ocupats, però truques. Jo molts cops, quan tinc algú que pues, no ha rebut la carta o la truco jo o no li va bé, a vegades li truco jo des de la consulta i trigo una miqueta. A vegades, si no, li dic, pues, mira, te dono el telèfon i ja trucaràs tu, si jo no ho aconsegueixo, però molts cops jo mateixa li faig. I això, que simplement que val la pena.
Uh-huh. Però bueno, malgrat tot, pues, tota la prevenció i totes les exploracions mamàries i fins i tot al moment de fer el cribatge, pues, se pot acabar detectant, pues, malauradament, un càncer pues, que tingui un cert índex de malignitat, no? I evidentment, però també hem de dir que la part positiva del càncer de mama és que és un dels càncers que té més percentatge de supervivència. Crec que, si no recordo malament amb els números que vaig estar mirant, un 85% de les dones o homes als quals se'ls detecta un càncer de mama tenen una supervivència del 85% als 5 anys. Vol dir que és un càncer que, dins de tot, té un índex de supervivència bastant elevat. Dit això, ja sé que és complicat des de la teva vessant perquè no ho toques, però què ens diries sobre el tractament una mica? Quin seria el teu parer per parlar de què cal fer? La teva visió des de la teva...
Sí, perquè ja saps que quan vam parlar d'això a mi no m'agradava parlar de tractament, perquè realment és algú que jo no estic implicada. Jo sol escolto a vegades a dones quan m'expliquen el seu tractament, és el que jo he llegit, el que jo he pogut saber com a llevadora. Llavors jo crec que és molt important que les dones sàpiguen que no tots els tumors de mama són iguals, que el tractament serà totalment individualitzat. Això també ha de donar molta tranquil·litat, o sigui, no féssim cas del que ha fet la veïna, l'amiga. A nosaltres ens donarà el tractament més adequat per nosaltres, possiblement a lo millor ens podran operar d'entrada, a lo millor ens diran de fer un altre tractament abans d'operar-nos. Això és molt important, que confiéssim en qui hi ha, perquè segur que aquells professionals volen el millor per nosaltres i en saben molt. Llavors, hem de saber que hi ha molts professionals implicats, el servei de radiodiagnòstic està molt implicat amb els cirurgians, hi ha llocs que ho porten molt cirurgia, ginecologia, jo aquí no et puc dir com ho tenen fet, però sí que sé que tots entre ells estan molt lligats, està implicada salut mental, està implicat fisioteràpia per fer tota la rehabilitació que calgui, o sigui, està implicat a vegades inclús serveis socials, i tot això és un treball en xarxa que es fa. I no solament és el tractament, és la recuperació d'aquella dona, és la reconstrucció d'aquella mama.
I és la reconstrucció física
i mental, que és el que vam parlar ja quan vam parlar, per exemple, Flix. És emocional, aquella dona ha de tornar a ser la que era. És molt important, per això sempre és molt important que totes les dones s'estimin molt amb elles mateixes. El fet d'haver patit un càncer de mama o que hi ha hagut una intervenció sobre la mama, elles són elles i són molt importants. O sigui que això en algun moment et pot tocar l'ànim, però realment l'important és la dona amb la seva globalitat i a tirar endavant.
I com en totes les malalties, però a més, si crec jo, en el càncer és una de les que més important és, si cap, és que l'estat d'ànim, l'optimisme, diguéssim, és un factor que de ben segur ajuda i molt a que un tractament també tiri endavant, no? I que la persona acabi guarint-se una mica de la malaltia.
Mira,
no?
Jo crec que depèn de la teva actitud. A veure, és molt fàcil parlar quan ho veiem des de la distància. Jo crec que algú que li ha diagnosticat un càncer de mama té un període de dol. I un període de dol implica moltes etapes, implica en què, per què m'ha passat a mi, entenc, de negació, d'enfadament, fins que arriba un moment que això s'acaba acceptant. Hi ha moments que aquesta persona potser no té el millor estat anímic. Si simplement te faig aquest comentari perquè una dona que si ho pateix en algun moment se sent baixa d'ànim tampoc s'ha de sentir culpable o que no està fent tot el possible per la seva malaltia, però evidentment hem de buscar coses que ens il·lusionin, però això ho hauríem de fer ja sempre com a sers humans, tenir moltes coses que ens il·lusionin, que ens facin somriure, tenir contacte amb la natura, tot això ens donarà vida i farà que si tenim una sintomatologia la portéssim millor, busquéssim què podem fer per trobar-nos millor. I evidentment estar en un bon estat anímic augmentarà les nostres defenses. I evidentment un sistema immunitari important també podrà actuar millor davant d'aquest càncer. Però una mica també voldria tenir una part d'acceptació, d'acceptar la rabieta, el dol, no? Tot aquest procés... I però una mica la idea és, hem de ser capaços com a ser humans de buscar moltes potetes i il·lusionar-nos.
Bé, Carme, m'estan dient que ens ha arribat el temps, se'ns ha exhaurit el temps que teníem destinat avui al nostre programa. Agrair-te una vegada més que hagués estat aquí als micròfons de Ràdio Falset per parlar una mica sobre la teva feina i sobre el càncer de mama. Us recomanem de forma especial avui que se'n recordeu que molta gent ja ho sap, de ben segur, que tenim a la llevadora un professional de la salut que tenim a la vora, pràcticament a totes les àrees bàsiques, no, pràcticament a totes les àrees bàsiques, sí, de salut, i que, per tant, és relativament fàcil poder accedir amb ella. Anava a dir amb ell, però n'hi ha ben pocs de llevadors.
Cada vegada n'hi ha més, eh? Ja? Per exemple,
això és una mica com infermeres i infermers, no?
Sí, i cada vegada jo crec que també hi ha més infermers.
També, també.
Abans era una professió molt femenina i la llevadora igual. I, per exemple, ara a l'Hospital de Mora n'hi ha dos i les dones, la veritat, és que estan molt contentes amb ells.
Veus? Doncs això jo no ho sabia, que a Mora hi havia dos llevadors, diguéssim. Pues bé, dit això, simplement pues, acomiadar-te i esperar que si en un altre moment precisem de parlar d'algun tema dels que tu domines més que nosaltres, ens puguis donar un cop de mà.
Molt bé, encantada, Armand, gràcies.
Adeu.
Adeu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica, el Solde. Ens podeu tornar a escoltar demà diumenge i dimarts al vespre, i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb l'informatiu cap de setmana que us portarà a l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins una altra.